Capítol 6 de Pilar Prim, de Narcís Oller. Aquest enregistrament Legamus pot ser distribuït i adaptat lliurement per a qualsevol finalitat. Capítol 6. La sobtada marxa d'en de Berga omplí les 10 de confusions. La malícia femenina, fiança poc d'una excusa tan vulgar com la que ell donava, començà a esmolar-se de valent. La seva carteta fou llegida i rellegida una pila de vegades. Cada una de les paraules que contenia, comentada i passada per l'alambí més subtil de la raó. Sort que, fins en sa brevetat telegràfica, era no sols atenta, sinó afectuosíssima, ja que l'autor, en regraciar ses amigues pels obsequis rebuts, deixava encara per a quan fossin a Barcelona l'ocasió desitjada de demostrar-los de manera més ferma i expressiva com agraïa el record inesborrable que s'enduia d'aquell sojorn tan cruelment interromput. Altrament, l'opinió que tenien d'en de Berga hauria rebut un cop mortal. A ells li hauria tingut per un vil hipòcrita i panxa content que havia estat explotant la bona fe de dues dones amables. I en lloc d'enyorança generosa, hauria deixat una desil·lusió tristíssima. Tot dinant, mare i filla no parlaren d'altra cosa. Però molt més que el que gosaven comunicar-se i que el que s'atrevien a apuntar, encongides per la presència del servei i del menut, valia encara allò que cada una es callava, evidentment per força. Tot sovint, la que duia la paraula es quedava sense resposta de la interlocutora. Una lleu onada de rubor tenyia llavors el semblant d'aquesta, i així successivament. Per fi pogueren prendre el cafè ben soles a la tauleta del jardí. I no te'n va apuntar res a tu, a Font-romeu, mentre esperàvem el cotxe i jo parlava amb la vídua Roig?
Ni una paraula, si és que me'n va dir alguna, com que sempre va estar amb nosaltres aquell fastigós d'en Rosendo, que no parava de dir bestieses. En fi, potser sí que el reclamen els seus negocis. Sí, no ho crec pas.
Feu la noia amb aires de fàstic.
Doncs què creus tu que hi fas aquest posat? Que és un tipus molt estrany, o que...
O que què? La noia es repensà i emmudí. Els ulls se li negaren de llàgrimes, cosa que sorprengué la mare d'una manera estranya.
Com? Plores?
Feu la Pilar, tornant-se sobtadament roja i procurant llegir en els ulls de sa filla el secret d'aquell plor.
I ara, quina estranyesa! Digues, digues, filla meva! O què? No, no m'ho facis dir. Deixa-ho córrer.
Rondinà la noia amb veu enrogollada. Però aquest plor excitava massa la curiositat de la mare perquè pogués deixar d'insistir.
Oh, que què? Digues-ho! Digues-ho! Vull saber-ho!
L'Elvira s'empassà les llàgrimes i, mirant descaradament a sa mare en una d'aquelles rauxes que li treien de seny, exclamà.
Oh, que tu tens la culpa de tot!
Jo!
Exclamà a son torn la Pilar, esdevenint blanca com la mort.
Sempre jo! Déu et pagui la caritat!
I deixant caure el cap enrere i amb els braços penjant, restà mirant el cel amb amarg defalliment. No podia ni pensar en el gran desig egoista que tenia de casar la seva filla amb aquell home, que per misteri inexplicable no sentís la Pilar tot a l'encems, un regust estrany, unes voltes de gelosia i altres de remordiment. D'un remordiment també estrany, que no podia ser sinó de desig indefinits, que s'hauria guardat prou d'entretenir-se a formular la que el repel·lia de bones a primeres amb tota sa voluntat, ja no sols com a monstruosa absurditat, sinó fins per conveniència pròpia. Eren d'aquells misteris del cor que no revelen mai a ningú i que, no obstant, la tenien sempre en alarma, com si algú pogués llegir en el fons de la seva ànima el que ella mateixa no hi veia, sinó d'una manera vaga. D'aquí la sorpresa punyent d'aquelles paraules.
Tu tens la culpa de tot.
Doña Pilar, sofrint miratge del remordiment, en aquell instant atribuïa a sa filla la miraculosa ubiqüitat del Déu que llegeix en l'interior i es quedà esgarrifada i morta d'esglai, ensems que la indignava la injustícia de l'acusació.
Com? Per què tinc la culpa de tot?
Preguntà encara amb veu feble, amb tot i haver redreçat el cap una vegada refeta.
Què he fet jo? Què he fet? Convullar-nos amb el roig amb les teves amabilitats inoportunes. Posar-nos un obstacle.
Repostejar la noia, esclafint a plorar violentament i aixecant-se i fugint a amagar sos plors a dalt, al seu dormitori. Era tan desproporcionada aquesta resposta al temor amb què havia estat esperada que doña Pilar es sentí sotregada i esma perduda com si se li esqueixés alguna entranya vital. No d'altra manera s'explica que quedessin refrenats els vehements impulsos que tot seguit sentí d'abraçar sa filla i menjar-se-la a petons. Oh, que lluny, gràcies a Déu, que lluny estava aquesta de posseir el secret que la curava a ella. Com haver temut ni un moment que hagués pogut posseir-lo? Quines falòrnies crea la fantasia tan diferents de la veritat? El que havia fet l'Elvira era revelar indirectament l'amor que havia sabut inspirar-li l'home que ja li volia donar sa mare per espòs. O si no, a què venien aquelles llàgrimes de qui no havia plorat sinó de petita? La Pilar rumià ben bé les tres últimes paraules. Posar-nos un obstacle. I acabades ses reflexions, corregué tot animosa a trobar la noia. Aquesta, tancada en pany i clau dins de sa cambra, acabà per accedir als precs de sa mare. Obrí la porta i, de primer esquerpa i muda a totes les interpel·lacions i precs, acabà per deixar-se a la fi, besar els cabells i aixugar les darreres llàgrimes per la mà amorosa d'aquella pobra dona que havia portat sa bondat fins a seure's aquella filla a la falda. Descansa't, filla meva, descansa't amb ta mare. Tot el mal ve de no fer-ho així, de ser tan reservada amb qui menys hauries de ser-ho. Si jo sabés de quin peu et dols, moltes vegades obraria d'altra manera. Però com saber-ho, si em calles lo més interessant? Tots fem aquest disbrat sempre.
Sí, tu sabies la nosa que em fan al roig.
Saltà l'Elvira encara com una nena. I això ha de bastar perquè jo, a la meva edat, i faltant a l'educació més elemental del món, pugui desairar una senyora que mai no m'ha ofès i que, estranya o no estranya, és tan amable amb nosaltres. No, filla, no. Sigue raonable i acabaràs per confessar que a l'hotel Jambon jo no podia obrar d'altra manera. Tots els meus precs van ser de mera cortesia.
D'una gent tan apalagosa se n'ha de fugir sempre.
Convingut. Sempre i quan pugui fer-se bonament, sense ofendre la dignitat dels altres ni caure en grosseria. La societat té els seus drets i ens imposa d'haver-s, filla. Però no, vine'm aquí, que no és aquest el cas. Per la nosa, per l'enuig que aquella gent pugui causar-te, tu no faries la beneiteria de plorar com plores. Oh, i tu, quin una per plorar així com així. La causa és més fonda. Vamos, filla, explica't. Què volies dir amb aquell posar-nos un obstacle? Suposo que l'obstacle no havia pas de ser entre tu i jo. Sigues-me franca. En de Berga t'interessa. Tu estàs enamorada d'aquest home. És que ell t'ha dat mostres d'estar-ho també de tu? L'Elvira començà a remenar-se, a pagar estrebades per escapar dels braços de sa mare, va tornar-se com una escarlata i a sentir altre cop amarats de llàgrimes als ulls.
Prou, filla meva, prou!
No cal que parlis. Ja ho veig tot, exclamà la Pilar, i revestint-se de la major abnegació per enganyar-se a si mateixa, mostrant una satisfacció immensa, afegí. Precisament, has posat el teu amor en l'home que més he desitjat per a tu. L'Elvira s'estremí de cap a peus, cessà de plorar, redreçà tot d'una, subjectà el cap de sa mare amb totes dues mans i mirant-la de fita a fita un pam només de distància, com per millor esbrinar els secrets de la seva ànima, digué solemnament:
«Jura-m'ho!» «Per què no?»
Feu heroicament la Pilar. «T'ho juro!» I amb dues van quedar 5 segons mirant-se encara de fit a fit, sense parpellejar, fins que a la fi s'abraçaren i es cobriren de petons amb una emoció tan profunda que en deslligar-se la mare restà sense esma ni moviment a la cadira i la noia, amb prou feines, trobà alè per a deixar-se caure el balancí més pròxim. Però, passat aquell tropell, si la mare gosa pregunta «I per què m'has mirat d'aquella manera? Per què m'has fet jurar? Qui t'ha suggerit els dubtes que tot això significa?» I si la filla no refrena el primer impuls, cau de genolls als peus de sa mare i li demana perdó d'haver-la presa per rival ni un sol moment. Per això, un cop asserenades i tot, restaren encara bona estona sense acció ni paraula, rumiant el que havia succeït, espaordint-se davant dels dubtes i recels que altra volta sentien remoure interiorment. I esverades una i altra del que havien fet, abandonaren el dormitori sense bo i gosar mirar-se. Mentrestant, una victòria tronada havia conduït al peu de l'Hotel Europa la vídua Roig i el seu fill Rosendo. Aquest s'havia assabentat al cap de pocs moments de la sobtada marxa d'en de Berga i, tot sorprès d'ella, havia corregut a fer-la saber a sa mare, que estava llavors en camisa i en agus, rentant-se abundosament per treure's la calor i la pols del cos. Sort que la bona senyora tenia ben tancada la cambra quan sentí travessar la tremenda nova per l'escletxa de la porta. Si no, en Rosendo, qui sap què hauria pensat en veure el violent efecte que produïa a sa mare aquella nova. L'esponja li va caure dels dits i ella, tota ella, va desplomar-se a son torn damunt de la conxeta pròxima, plens encara coll i pits de regalims d'aigua i més blanca que la camisa que retallava llavors son bust exuberant. «Murri!» exclamà entre dents en veure la passada. «Murri! El millor dels homes és bo per a ser penjat. Després que m'ho ha pres tot, em fuig el cos com si jo estigués empastada. Malvat! Poca vergonya! Desagraït!» I furiosa de despit, negats els ulls de llàgrimes i amb tota la sang al cap, la infeliç contenia el plor mossegant un dels coixins del moble en què a poc s'havia anat estenent boca de rosa, recargolant-s'hi com si tingués dolor d'illada. Incauta en aventures d'amor i ofuscada per la luxúria que havia aconseguit despertar-li la bellesa masculina d'aquell home, amb tot i els intencionats desdenys que n'havia rebut durant un any, fins llavors no havia sabut dar-se per totalment vençuda. Confiada en els atractius que tant li havia ponderat aquell galant en seduir-la, mai no havia perdut l'esperança de tornar a fer-se el seu, si la sort l'afavoria amb una hora més d'intimitat. Una hora d'intimitat que ell havia estat acaronant secretament cada cop que descobria en de Berga, per teatres i carrers, concentrat i seriós com el més formal dels homes. Una hora d'intimitat que s'havia ja basquejat a cercar ella. De primer, pujant a Ribes, voien obrir-se l'establiment a l'època en què s'havien trobat allí l'any anterior. Després, recorrent la Cerdanya, com hauria anat recorrent mig Pirineu fins a arribar a atrapar-lo. Però ara, quan després de la cita donada amb tants deneguits i precs, l'home fugia així. Ara sí que se'l veia el desengany. Tot allò de l'excés d'ocupacions i de les delicadeses extremades per no fer enraonar el cervell ni alarmar la consciència del noi. Què havia estat, si no egoistes componendes, que ella mateixa s'havia fet durant l'hivern per anar ajornant l'arribada del desengany, de l'hora terrible que estava passant ara? Oh, sí, ho veia clar. Aquell vividor s'havia burlat d'ella. En les ensopidores soledats del balneari, l'havia presa per joguina com a una qualsevol, i un cop cansat del joc, l'havia llançada al llot del carrer com si llancés un trastot inútil. I en arribar aquí, flamarades de vergonya li cremaven el rostre, el plor retingut la cuidava d'ofegar, i l'amor propi ofès no l'inspirava sinó la venjança i l'odi que sent sempre la dona contra l'amant que l'abandona. De sobte, en plena desesperació per una d'aquelles regressions estranyes que en moments així fa el pensament, la vídua Roig va recordar que quan li feia l'amor, el que més tard fou son marit, en un moment de gelosia, li havia demanat resoltament que el desenganyés sense pensar-s'hi. «Sí», li deia, «sí, pensa que per qui cerca la curació, l'amargantor del remei és lo de menos. I aquest record estrany, que de moment l'esglaià tota com si li vingués d'ultratomba, fou com taula salvadora a què s'aferrar en aquell naufragi quan sentia ja sucumbir ses darreres energies.
«Sí, és veritat», exclamà a la fi. «Més val el desengany. No hi vull pensar més. És mil voltes preferible saber a què atenir-se que no pas viure com he viscut fins ara».
I s'aixecà i reprengué les seves ablucions, trobant en la frescor de l'aigua fins un consol moral. Un tremolor invencible no la deixà, per això, pentinar després, sinó amb gran pena. I quan es presentà a taula, agençada com de costum, estava tan descolorida que en Rosendo li preguntà tot alarmat si es trobava malament. Contra el costum d'aquella mare, sempre dolcíssima amb son fill, li respongué amb sequetat que no la importunés, i amb tot i esforçar-se la bona senyora a dissimular el combat que sostenia, gairebé no podia aconseguir-ho. No menjava, no parlava, ni sentia la conversa del seu fill, que esdevenia tot sovint esma perdut en atrapar sa mare sense resposta, tan capficada i amb l'esguard clavat al sostre estúpidament. Més tard, però, com qui diu massa d'hora encara per anar a fer visites, li entrà a l'arroig gran desfici de presentar-se al xalet. En Rosendo, tement-se alguna xurriacada de l'Elvira, va resistir la proposta tant com pogué. Però a la fi convingueren que ell acompanyaria sa mare només fins al reixat, i ambdós feren el camí quasi muts. Doña Pomposa fou introduïda a la mateixa saleta del primer dia, i també com el primer dia, l'única persona que sortia a rebre-la fou la Pilar Prim.
«Ai, que potser vinga a destorbar-la», cantà la visitant. «Però vostè recordarà que encara no he vist la finca. Si el venedor arribés, no podria tornar-li cap resposta. I així, si més tard vostès volen sortir, vostè haurà quedat llesta».
La Pilar la rellevà d'ulterior excuses. Li preguntà del fill i va mostrar-se amb ella tan educada i afable com sempre, pregant-li que de primer descansés de la calorada presa. Després, va reconvenir-la bonament de no haver enviat missatge per aprendre's una hora més còmoda, que li hauria estat concedida amb molt de gust. I tot seguit, girà la conversa a parlar de l'excursió a Font Romeu. L'espurna que lluïa un instant en els ulls de la vídua Roig revelà ben bé el goig interior amb què aquesta dona s'hi lliurava. És clar, si l'únic desig, l'únic propòsit que l'havia dut allí era el de provocar aquesta conversa.
«Deliciosa! Hermosíssima!»
Tornà a cantar.
«I com no, si amb vostès jo anava tan ben acompanyada. Però, i que no sap, senyora Prim, que el company de vostès les ha abandonades?»
Afegí amb tota intenció.
«Qui? En de Berga? Què diu ara?» exclamà l'altre, fingint la major sorpresa. «No en sabien res», feu Doña Pomposa amb ofensiva cantarella de befa.
«La primera notícia», replicà la Pilar fingint cada cop millor.
«Doncs, ja veu, se n'és anat a la francesa»,
continuà cantant amb rialleta maliciosa. I de seguida, rodant el cap amb expressió piadosa, afegí, com no gosant,
«Encara que no és estrany. No és estrany, Doña Pilar.
Vol dir que sol arreglar-ho així?» Feu la Prim.
«Ai, senyora»,
cuità l'altra a respondre, tota sufocada, com si en això hi veiés una indirecta.
«Per saber el seu tarannà, l'hauria d'haver tractat molt més. Ja vaig dir-li aquí mateix, si mal no recordo, que no l'he tractat sinó una curta temporada a Ribes.
Però d'allí, per exemple, se'n podia haver anat així mateix». I aquí, com que la suposició de la Prim resultava ser casualment certa, la Roig arribà a perdre l'esma.
«Si hauria aquell home tingut la vilesa de descobrir a la Prim, és clar que no tot, però quelcom del que havia passat a Ribes. La seva escapada d'ara, rebutjant fins als plaers segurs que li prometia la cita, no ho veiria, això».
Llavors, desconcertada com estava, preguntà imprudentment,
És que s'ha confiat molt en vostè, senyora? I ara, quina pregunta més estranya, senyora Roig! Exclama l'altra de sobte i acabant de desconcertar-se contrincant amb una mirada raptadora. La Roig procurà recobrar domini i amb hipòcrita rialleta de bondat digué que era per donar-li un bon consell d'amiga. Vostè dirà? Llavors, Doña Pomposa, per donar més caràcter de confidència a ses paraules, s'atensà a la Prim i, abaixant la veu, va dir-li:
Puc parlar en confiança amb vostè, veritat?
Doncs cregui'm, cregui'm, i no ho prengui a mal, ni pensi que em porti a parlar així cap altre desig que el de ser útil a vostès. D'en de Berga, no se'n fiïn massa.
No, no obri la boca, Doña Pilar, ja sé el que va a dir, que no comprèn els meus elogis de l'altre dia, ni les simpaties que ahir mateix jo demostrava per aquell home a Montlluís i a Font-romeu. És que, ja verà, jo penso que una cosa és el tracte així de part en fora per abrumejar o distreure's una mica, i una altra, l'anar a crear amistats fondes o, si es vol, senzillament sèries.
Li seguiré dient que en de Berga, com a home llest, simpàtic i ben educat, és ni fet exprés per aquella mena de tracte. Però, per amic, recordis del que ja vaig dir-li el primer dia. Trobant-se davant el meu noi, el rubor natural de mare no em va permetre dir sinó que és una espècie d'ostre. Però pel que jo he pogut inquirir l'hivern passat, ja puc assegurar-li ara que estem soles, que dins d'aquella ostra no vulguis saber el que hi ha, Doña Pilar.
Aquesta no va poder contenir la impressió de repugnància que li causava aquella acusació traïdora, tombar el cap per esprema més lliurement el fàstic que li amargejava els llavis, i des de llavors tingué per ben fundada l'aversió instintiva que envers aquella dona sentia l'Albireta. De segur, que el que tenia davant no era pas altre que una xafardera hipòcrita, empesa allí pel desig de desembarassar d'obstacles el camí que volia ben net per al seu fill, a fi que aquest pogués més fàcilment arribar a pescar el dot de l'Albira. Res millor, doncs, que prendre-s'ho de broma, fingir una tolerància extremada, per negar més bé així la xafardera en un mar de confusions.
Ah! Exclama. No, sí, ja ho vaig suposar ja, que vostè volia dir que és home d'història un poc llarga.
I tant si ho és, senyora Prim. Una plaga dels grossos, ja pot ben dir-ho.
Sempre ho he presumit així, aquest mateix viatge tan sobtat. Vagi a saber qui li ha fet fer.
Veritat que és un misteri?
S'atrevia a preguntar la vídua Roig, enrugint-se a desgrat seu i clavant una mirada escorcolladora als ulls de la Pilar.
Ui, de segur que hi ballen faldilles. Vostè? Vostè, que ve de la fonda, podia haver averiguat dones si se n'ha anat també amb alguna forastera guapa.
Ah, oh, no, això sí que no!
Saltà la Roig amb una nerviositat que sorprengué la Pilar d'una manera estranya.
Ja n'estic enterada.
Com que de plagues així tot es pot esperar, no tindria res d'estrany.
Em sembla, senyora Prim, que vostè encara em deixa enrere. Veig que té un concepte d'en de Berga que, vamos, jo encara el faig home de voler guardar les apariències. Crec que aquí no daria una campanada així, i menys tenint-hi unes amigues com vostès.
Com nosaltres. Ai, filla!
Exclamà la Prim, rient amb tota intenció.
No crec que per nosaltres s'hi mirés gaire. Probablement ja pensa que, a mi almenys, m'hauria fet molta gràcia. Ja sé que els joves, quan no la fan, és que no poden. I si la fan, no culpo mai a ells. Sempre condemno a elles.
Què diu ara?
Exclamà la Roig, tota alarmada i tornant a mudar els colors.
Que no ho pensa així, filla. Quina és la dona que no sap el pa que hi donen?
És veritat, però Déu l'enguard de la seducció de certs homes.
De la d'en de Berga, per exemple, ja ho sé, però això abona encara més la meva raó. Com més clar el perill, menys l'abordarà una persona cauta.
La Roig ja no sabia quina paret tocava. L'un color li venia, l'altre se li anava, i tot era lluitar amb la necessitat de dissimular davant dels assalts i alarmes que sa consciència sofria. Unes voltes prenia per ingenuïtats tranquil·litzadores allò que duia realment malícia. Altres, per intencionat, allò que no en duia ni gota. Per segona vegada, tornar a pensar si el seu ex-amant hauria tingut la perversitat de ser xerraire. I amb aquest recel espantós, desitjosa d'esbrinar-ho, no sabia acabar la conversa que la tenia en turment. Hi hagué una pausa com de fatiga, durant la qual ambdues s'interrogaren descaradament amb els ulls, com preguntant-se quina era més forta. La Roig fou la primera de desviar la mirada i, recollint totes ses forces dins d'un posat de gata moixa, tornar a cantar.
«Vaya, senyora Prim, que si vostè té la virtut a l'altura del seu talent, podrà anar ben sola pel món».
A la fiblor d'aquesta estocada, la Pilar s'esblanqueí un instant, clavà els ulls a l'adversària que tota moixa la guaitava de reull i sentí com una revelació que l'estremí de cap a peus. No, no, aquella gata moixa no treballava per al seu fill, treballava per a si mateixa. La conversa no havia versat sobre el de Berga que demà per demà volgués entrar en les vies serioses de la vida, sinó sobre el Tenorio actual, dotat de seduccions irresistibles per a les dones, ja expertes en el navegar per les escolloses mars del gran món. A què venia, si no, el desvergonyiment que aquella dona acabava de soltar, tan personal, tan ple de verí? Podien, per ventura, haver-li arrencat uns judicis tan generals i vulgars com els que ella acabava de fer, prenent-los al peu de la lletra? No, de cap manera. Totes les ànimes pures, totes les consciències tranquil·les, havien d'aplaudir-los com a raons de sentit comú. Com, doncs, havien pogut fer saltar aquella dona de si tan garneua i ordinàriament serena, sinó prenent-los per indirectes intencionades? La Pilar recordà tota la fruïció amb què la Roig li havia parlat d'en de Berga, el primer cop, els seus alegrois i extrems en trobar-lo a Montlluís, l'afany mal dissimulat d'anar amb ell a Font Romeu, la destresa desplegada per parlar-li un moment a soles, en davallar del padró. Què més? Què més que aquella conversa sostinguda en veu baixa i que tenia a ell tan angoniós que no parava de guaitar tan aviat endavant com endarrere? Tot. Tot això s'ocorregué a la Prim en un dir Jesús per a induir-la a concloure que de la filla o de la mare allí havia una rival gelosa i prou imprudent per a comprometre's en un moment de suspicàcia invencible, fins a donar a entendre que entre ella i en de Berga hi havia hagut intimitats impossibles de comprendre. Les sospites que un instant havien llampegat pel seu enteniment eren, doncs, certes. Quina monstruositat! I foren tals, llavors, el fàstic per un cantó i la passió de riure per altre, que van assaltar-la, que cregué prudent sortir d'aquella situació amb un ardit de mofa.
«Ai, senyora, però ara hi penso, i doncs que no vol veure la casa?»
La vídua Roig va posar-se roent com un foc i, sense poder dissimular ja més, s'excusà dient que ja no podia, que l'esperaven unes amigues i faria tard. La Pilar, lluny d'insistir, tocà el botó del timbre i s'aixecà abans que la forastera. Llavors, una i altra s'encreuaren dues mirades com dos espasins, i després d'un acatament ple de desdeny, la vídua Roig sortí d'aquella casa llançant llampecs pels ulls i mossegant el mocadoret petit, com si en tancar el reixat se li haguessin enclòs les ungles. Final del capítol 6, llegit per Isabel Roca.